La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Moment per la literatura al Sant Quatafons. Obrim el Fahrenheit 91.5. Es visita l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Com sempre, per portar-nos una mica de novel·la juvenil i infantil a aquesta hora. Quatre obres ens portes. Sota el coixí, una porta, d'Eulàlia Canal. Podríem començar per aquest. Per què no, Anna?
Sí, és... Bueno, jo el recomano pels més petits, especialment a partir de 4 o 5 anys, que comencen a aprendre a llegir, i per moltes raons. La primera, perquè està escrit en lletra lligada, i això és molt important. Els nens els ensenyen a llegir o en lletra lligada o en lletra de pal, i després ja comencen a llegir més endavant en lletra d'impremta, i els nens i els pares venen a la biblioteca demanant específicament llibres en
llibres de lletra lligada.
Exacte, sí, en aquest tipus de lletra. És la lletra aquesta que sembla que l'hagi escrit o un profe amb lletra molt bonica o un nen, no?, que està aprenent a escriure i a llegir. I els és més fàcil llegir en aquest tipus de lletra. Doncs bé, no només per això, sinó també per la història que explica. Jo el recomano pels petits 4, 5, 6 anys. I és que parla de les pors que tenen els nens quan arriba la nit i han de dormir. Què passa quan tanquen els ulls? Doncs que venen monstres, bruixes, i que ells pensen que se'ls emportaran o se'ls menjaran o els hi faran coses dolentíssimes. Doncs bé, és la història d'un nen que ha d'anar a dormir, i quan tanca els ulls somia amb una bruixa d'aquestes tan dolentes, i a la bruixa li pregunta que si se'l menjarà, i la bruixa li diu no et penso menjar perquè jo tinc coses a fer, tinc altra feina, no? I quan li pregunta quina feina té, la bruixa li explica que la seva feina és obrir portes, o almenys pintar-les perquè els nens puguin obrir-les sempre. I aquestes portes són les portes de la imaginació, de la fantasia, i que els porten a somnis doncs molt bonics i molt divertits.
Per tant, tota la història, Anna, és un somni?
És un somni, exacte. És des del moment en què el nen tanca els ulls i el moment que els obre i diu ja no tinc por a dormir perquè la bruixa no és dolenta, sinó que m'ajuda a somiar coses boniques.
Perdrà totalment la por, per tant, després d'aquesta conversa amb aquesta bruixa?
Jo crec que sí, que fins i tot estarà esperant el moment d'anar a dormir per poder trobar portes i portes i portes que els hi ha fet la bruixa, sí.
Què el posem, amb 3-4 anyets també, aquest protagonista?
Sí, exacte. Jo diria 4 o 5, perquè ja comença a fer preguntes que dius, bueno, aquestes preguntes ja comencen a ser de nen una miqueta més gran de 2-3 anys, segur.
Doncs, sí. Com tu deies, Anna, pel fet de tenir la lletra lligada agrada molt.
Uh-huh.
Deies abans que agradarà als nens, els és més fàcil per llegir.
Sí.
I això els pares ho veuen i ho demanen.
Ui, i tant que sí. De fet, ja tenim nens i pares que van directament a la secció que tenim separada de contes en lletra lligada i lletra de pal. Sí, sí.
Doncs a veure si a partir d'ara, quan es posen al llit, deixen de tenir por. Són petits, amb 3-4 anys encara, per perdre la por, però a veure si aquest llibre els ajuda.
Sí, a més, no és un llibre de poesia, és un conte, però l'Eulàlia Canal va començar a escriure poesia, i això es nota als seus llibres, i en aquest especialment, perquè tota la història està explicada com amb un to, amb una rima, que això als nens doncs, els hi agrada, i suposo que ho fan com una cantarella, no? Que escolten els pares quan els hi expliquen el conte, i per ells és com si fos una cançó.
Passem a un dels altres llibres que ens portes avui, Les galetes del Saló de Te Continental, d'en Josep Maria Fonalleres. Aquest ja és per joves una mica més grans, per 8 anys, de fet, em dius tu, Anna.
Sí, és una història molt, molt especial. Quan el vaig conèixer, quan em vaig trobar amb aquest llibre, vaig dir, ostres, aquest llibre s'ha de recomanar en algun moment de la infància d'un nen. I us explico una miqueta per què és tan especial. No només per la història que ens explica, que ens explicarà moltes coses d'història del país, sinó perquè reflecteix una relació entre una nena i el seu avi, i penso que és una relació que tenen molts infants amb els seus avis. És una relació molt especial que es fa no només pel fet de ser família, sinó perquè aconsegueixen els avis ser amics, i potser els millors amics dels infants. I això es reflecteix molt bé en aquest llibre.
Un confident.
Exacte. I a més que li explica coses de la vida que potser no li explicarà mai més ningú. Sí. Penso que això és un punt molt, molt important del llibre.
Per tant, es basa en l'amistat, podríem dir, aquesta obra?
Comença amb la relació del net, bueno, la neta, en aquest cas, la neta i l'avi, i a partir d'aquesta relació d'amistat i d'amor entre neta i avi, es desenvolupa tota la història, que us explico una miqueta perquè és una mica complicat. És un avi que va recollir sempre a la seva neta a l'escola i la porta doncs, a fer diferents activitats, o a jugar a escacs, o a la llibreria a comprar llibres, i un d'aquests dies la porta a una exposició de fotografies històriques. En aquest passeig per l'exposició, l'avi es queda encantat amb una fotografia i comença a plorar i fins i tot es desmaia. Què li ha passat a l'avi? Doncs que s'ha reconegut en aquesta fotografia, s'ha vist que hi havia a la fotografia uns nens que estaven jugant amb escopetes de fusta i que, bueno, un dels nens és aquest avi. A partir d'aquesta acció, la nena li comença a fer preguntes sobre la seva infantesa i l'avi li anirà explicant tota la història de la Guerra Civil que ell va viure en primera persona.
Arriba a avançar en l'edat aquesta neta o es queda en l'edat inicial del conte?
Es queda en l'edat inicial. De fet, jo penso que és, no ens ho explica bé, però jo penso que és un any aproximadament d'històries, almenys molts mesos, gairebé un any, perquè arriba el moment en què l'avi ha de fer 80 anys. Llavors la neta li prepara una festa.
L'avi
arriba a 80 anys i la nena li vol fer una festa. Llavors jo penso que tots els preparatius de la festa són aproximadament doncs això, de 8, 10, un any, 8 mesos, un any. No avança, o sigui, la nena no fa anys, es queda sempre en la mateixa edat, però sembla que els mesos sí que passen. Sí.
Doncs tot això al voltant entenc del Saló de Te Continental.
Exacte. Bueno, Saló de Te Continental, clar, no ho he explicat. És el lloc on l'avi porta sempre la neta a berenar.
Un cop la recull de l'escola, o com dèiem, d'escacs, de música...
Exacte. És el lloc de trobada on el seu avi li explicarà totes les històries. És el lloc on de trobada, el lloc on l'avi i la neta podran estar tranquils parlant, xerrant i explicant coses de la seva vida.
Un llibre amb il·lustracions, aquest, Anna?
Sí, però poques. Jo penso que
la fotografia, per exemple, sí, però aquesta que dèiem abans de les escopetes de fusta, tot és imaginari.
Doncs no, mira,
nostre...
la fotografia és real, perquè és de l'Agustí Centelles, és una fotografia real que si ho busqueu a Google la trobareu segur. Són nens que estan jugant amb escopetes i s'estan intentant matar. És una mica cruel la fotografia, però bueno, és una fotografia real.
Un joc d'infància.
Un joc d'infància, però justament en aquell moment potser era una mica... Bueno, però
això
bé,
sí.
La fotografia de la que parla és real, però al llibre no surt la fotografia, sinó que surt una il·lustració que representa aquella fotografia. Jo penso que les il·lustracions només acompanyen el text, no li donen molta més, molt més contingut.
Afegit.
Exacte, sí. Penso que la història ja en té prou contingut com per afegir més amb la il·lustració.
I si no ho he escoltat malament, al principi em deies que per tu és imprescindible aquesta edat, aquesta lectura, Anna.
Jo penso que sí, per poder entendre a partir de 8 anyets, 9, entendre tota la relació de neta-avi i tots els aconteixements que ens estan explicant sobre la Guerra Civil.
Doncs deixem aquesta neta, la Beatriu, amb el seu avi, i passem al meu germà, el geni, aquest és el títol de l'obra de Rodrigo Muñoz. Què ens explica, Rodrigo, en aquest llibre?
Doncs mira, també una relació familiar, però una mica diferent. La protagonista és la Lola, i bé, fins aquí res important. La Lola té 10 anys i li agrada el futbol, fins aquí tot normal. El problema, o no problema, però la cosa així més característica, és que la Lola juga a futbol, però en un grup, en un equip masculí, i que juga a Lliga, o sigui que és una cosa ja una mica important.
Sí. Però és l'única noia.
És l'única noia, és això, el tret així una mica especial.
Situacions que han passat segur a la realitat
moltes
vegades. També ara hi ha cada cop més equips femenins, però
sí,
vaja, al principi
sí.
Les noies que volien jugar...
Ho havien de fer.
Solien trobar-se potser, en aquest cas, ja tan federades, amb complicacions. Però vaja, bé, per sort avui tenim equips femenins.
Sí. El cas és que no només és això especial en la Lola, sinó que forma part d'una família de músics, que això també ja és una mica més especial. I no només això, també s'ha d'afegir que el seu germà gran és un geni. El comparen amb Mozart, amb Bach, amb Beethoven... És un geni de la música, del piano especialment. I es presenta a concursos, i inventa peces... Bueno, és un geni que fantàstic. Què passa? amb la Lola, que viu en una família plena de músics i ella no sap ni tocar el violí. Doncs que l'afició de la Lola queda una miqueta en segon pla.
La del germà passa per davant.
Exacte. Sembla com que els pares recolzen moltíssim el germà i doncs, l'afició del futbol de la Lola queda una miqueta com és un joc de nens, ja se li passarà i anem a fer costat al germà. Doncs a partir d'aquesta situació familiar és tota la història, no? Què passa amb la Lola, què passa amb el germà? La Lola com viu això? Se sent una mica desplaçada o tot el contrari? I ja és tot el contrari.
Se n'alegra pel germà?
Se n'alegra, però és que no només se n'alegra pel germà, sinó que el veu com que d'acord, és un geni, però el seu germà, que és un geni, es deu sentir molt sol perquè és diferent als seus amics. I és el que li passa a ella. O sigui que el veu com a geni de la música, però com molt similar a ella. Són dues persones molt diferents a la resta de la gent que els envolta.
Per tant, què faran per suportar doncs, aquest fet d'estar una mica més aïllats de la resta? Unir-se més que mai com a germans?
Fer pinya, que és el que s'ha de fer sempre. Fer pinya, tirar endavant. I bé, és la història d'una relació entre germans que, bueno, com hauria de ser, no? De fer costat al germà, tirar endavant i tirar amb tot, vamos.
I acabaran obrint-se més a la societat?
Sí, s'ajudaran, de fet. El germà l'intentarà ensenyar una miqueta de música, almenys perquè no sigui la pitjor de la classe tocant el violí, i la germana li intentarà doncs, ajudar una miqueta, no en el tema del futbol, però en el tema dels esports, que també ho porta molt malament el seu germà, el geni.
I que per ser home potser considera la Lola o la societat que hauria de dominar una mica més
exacte,
el tema.
Exacte, perquè els germans del seu germà, el geni, doncs tothom juga al futbol, fa esgrima, juga a bàsquet, clar, i ell és el diferent, i s'ajudaran entre ells i bé, continuaran endavant i com si, bueno, com si fossin igual que la resta.
I dius que la Lola no guardarà rancor, els pares, o almenys no. Sobretot a la mare, que sembla que divideixen una mica el món en aquests dos tipus de persones,
sí.
Els genis, on hi figuraria el germà geni, i els altres, on hi figuraria la Lola, no hi ha rancor.
Sí, no hi ha rancor, fins i tot jo penso que aconsegueix, però això heu de llegir el llibre per veure què penseu vosaltres, jo crec que aconsegueix que els pares se n'adonin que la seva afició al futbol també és molt important i que no una afició o un do és més important que l'altre, sinó que si tens dos fills, tots dos són importants i que són iguals.
Doncs un bon llibre, Anna, ens el presentes bé aquest llibre. A partir de 10 anys, m'has anotat.
Sí.
Es podria entendre també si tens una mica menys de 10 anys.
Sí, però ja és una miqueta, podríem dir, amb més lletra, amb més text que l'altre que he presentat de les galetes del Saló Continental, i potser es cansarien una miqueta més. Els nens de 7-8 anys demanen llibres que siguin molt divertits, però curs. I en aquest cas ja comença a ser una miqueta més gruixudet.
Doncs si us trobeu entre els 8 i els 10, teniu temps abans de llegir Les galetes del Saló Ateneu Continental, llibre que hem comentat abans de Josep Maria Fonelleres, i ja llegireu El meu germà, el geni, de Rodrigo Muñoz, quan en tingueu 10. Tanquem amb un de novel·la juvenil avui, d'un que en sap d'escriure, de novel·la juvenil, que és en Vicenç Villatoro. En aquest cas avui ens portes d'ell La Torre.
La Torre. És un llibre que m'agrada moltíssim. És un llibre que... no sempre el recomano perquè potser no pot agradar a tothom, però jo penso que és un llibre que s'ha de llegir perquè, bé, quan l'agafes, si t'enganxa, t'enganxa moltíssim. I us explico, perquè no és un llibre d'aventures, no és un llibre que surti amb vampirs ni coses d'aquestes.
És a dir, que trenca una mica amb els tòpics de la novel·la juvenil.
Exacte, és un llibre històric, però històric de debò, podríem dir.
I sí. A més, sortim de Catalunya, perquè aquesta sí. Torre, que podríem dir la torre, típica torre que s'ha anomenat sí. aquí sempre, sí. de cap de setmana, no. Quan estem parlant de la torre, estem parlant del procés de construcció de la Torre Eiffel.
Exacte. No ens ho explica un narrador extern i que ens explica tota la història des d'un punt de vista així que... No, ens ho explica la filla del constructor de la Torre Eiffel. Tots els fets que ens narra l'autor són reals, encara que, clar, s'ha inventat, com diu ell, s'ha inventat tots els sentiments que pugui tenir la nena, que pugui tenir el constructor, però tots els fets, anècdotes, tot que ens narra és absolutament real i narrat d'una manera molt especial. Ja us dic, és un llibre que a mi m'agrada molt i que el recomano. Us explico. Ens explica la construcció de la torre, però ens explica alhora també tot l'ambient que es vivia en aquella època a l'Europa del segle finals del XIX, principis del XX. L'autor insisteix moltíssim en dir-nos que d'acord, que ens ha explicat la construcció de la torre i tot el que va passar al voltant, però sobretot és un llibre que narra l'esperança. Quina esperança, no?, podríem dir. Doncs l'esperança que hem perdut a partir de la Primera i la Segona Guerra Mundial nosaltres, però que en l'època de la construcció de la torre encara existia. I era l'esperança en què tot allò que fos tecnològic ens podria salvar de qualsevol cosa dolenta que ens pogués passar. Llavors, la torre Eiffel, és com el símbol d'aquesta tecnologia. Era un edifici tan alt que mai s'havia construït, no s'havien construït mai edificis tan alts, i no era un edifici normal, era absolutament de ferro. I era una cosa molt, molt novedosa. Com a anècdota explica que jo no ho sabia, que la torre, aquest projecte, es va presentar a l'Ajuntament de Barcelona com a primer ajuntament que podria comprar aquest projecte, i Barcelona vam dir que no, perquè era massa car i que era poc realista. I a partir d'aquell moment, doncs, el porten a París i París accepta la construcció de la Torre Eiffel. O sigui, el que ens hem perdut, eh?
Doncs mira, en aquell moment sí que vam mirar per l'economia.
Sí, doncs bé, a partir de la història de la construcció de la torre ens explica aquesta esperança, la gent contenta perquè hi hauria a la ciutat una nova tecnologia, un nou edifici que era mostra de tot aquell sentiment que tenia i que vivia Europa. I ens explica com a poc, amb la Primera i la Segona Guerra Mundial, hem perdut això, hem desconfiat de tota la tecnologia, i bé, és aquesta història plena de sentiment de la nena, que com viu ella la construcció i l'èxit del seu pare, i què passa amb els personatges que té al voltant.
Per tant, una novel·la, Anna, aquesta juvenil, La Torre, que ha d'enganxar.
Jo crec que sí.
El lector, perquè si no l'abandonarà ràpid.
El nen que no li agradi la novel·la històrica, que a vegades
història,
passa...
Sobretot.
Sí, exacte. A vegades passa que deixen una mica de banda els llibres que els hi dona una mica d'història i de
punt d'informació.
Sí, però és un llibre bastant, bastant prim, té 140 pàgines, està narrat d'una manera amb un ritme molt lleuger, molt àgil, i que encara que no t'agradi la història, que ho provin, perquè jo penso que potser els hi pot enganxar, i és una bona, bueno, és una boníssima història, de debò.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies, com sempre, ja ho saps, els dimecres a aquesta hora. Estem encantats que vinguis a presentar-nos obres com les que ens has portat avui. Recordem-ho, Sota el coixí una porta, Les galetes del Saló de Te Continental, El meu germà el geni, i finalment hem acabat comentant La torre de Vicenç Villatoro, en referència al procés de construcció de la Torre Eiffel, explicat per la Valentín, la filla de l'enginyer que va projectar l'obra, en Gustave Eiffel. Anna, fins una propera, moltes gràcies i que acabis de passar una bona setmana.
Gràcies.